Bona nit, un altre dilluns i un altre estil. I l'estil d'aquest vespre és l'estil, diguem-ho així, d'una formiga, poc soroll i molta feina. Persona de detalls, d'observar i conèixer les coses quan es presenta l'ocasió. Amb nosaltres aquest vespre, l'Esther Planesbord.
Bon vespre.
Bon vespre. Ja veus la presentació.
Sí, m'ha agradat.
Ara l'hauries de justificar.
L'hauries de justificar. Ui.
A veure, a mi és la impressió que jo he tret, no?
Doncs és bona, a mi m'agrada.
Jugues amb l'avantatge que una mica un fa la imatge de les persones i després l'has de sintetitzar, no? He dit una formiga, poc soroll i molta feina.
I això que sóc molt gandula, ho admeto. Però sí que és veritat que faig la feina que em pertoca, que m'agrada o que vull fer, i realment l'intento fer sense que la gent noti massa que estic pel voltant. I això és veritat. I molta gent m'ho diu, que potser hauria d'intentar que tingués una major transcendència, no?, tot el que faig, però vull dir que tampoc no tinc la necessitat. N'estic satisfeta només fent-ho.
Diguem que, en principi, un afany de protagonisme, de lloança, de reconeixement...
No el necessito. A veure, tothom li agrada que si fas una cosa ben feta, doncs que s'accepti i que es vegi, no? Però jo entenc que si inclús a vegades no hi ha cap comentari és perquè doncs, realment fas la feina ben feta. Si et diuen, ostres, doncs, molt bé, o t'ha sortit, doncs perfecte, però vull dir que tampoc no ho necessito. Jo entenc que si no se'm diu el contrari és perquè realment ja ho faig. I si algú no, i si no se m'avisa o no se'm diu que faig malament, tampoc no és culpa meva, penso que també és culpa dels altres, si ho veuen, que no m'ho diguin, no? Però vull dir que realment no ho necessito. No més bàsic, vaja.
La idea també de la formiga, diguem-ho així, ja que hem agafat aquest exemple, seria de la persona que quan se li encomana alguna cosa, és a dir, bueno, és una persona que va fent i si el termini està al dia, tal dia està feta la feina.
Ho intento, però a vegades no ho aconsegueixo perquè sí que tinc una certa tendència a embolicar-me en coses i no acabar-les. Això de sempre, eh? O d'intentar de dir, doncs sí, compliré aquella data i no. Perquè admeto que sóc lenta.
De totes maneres, deu haver feines i feines.
Sí, això sí.
O treballs i treballs.
Però intento fer-ho. I si no ho faig, és perquè, no és perquè no hi posi les ganes, sinó perquè per pega el ritme que portem avui en dia ens anem complicant, complicant, complicant i arriba un punt en què per molt que vulguis, a vegades per il·lusió vols fer una cosa i llavors a mig camí et trobes que... L'il·lusió és una, però el tocar de peus a terra és l'altra, no?
I quan la feina arriba a agobiar?
És qüestió, com dic jo, d'agafar l'alegria macarena i quan se t'acaba la sevillana. Que és el que dic a vegades a la feina, quan allò que estic molt saturada. Perquè a vegades sí que és veritat que pot arribar a agobiar, no? Però bé, és una feina i jo considero que la feina que tinc té unes coses que jo puc valorar en contra, però en tinc moltes de positives i tinc una feina que no puc tampoc queixar-me, no? I per tant, doncs, el que passa és que hi ha dies i també depèn del contacte amb moltes persones i això també és a vegades difícil. És una feina que no depèn només de la tasca d'un mateix, sinó que ets una peça dins un trencaclosques i per tant no tothom va al mateix ritme, no tothom s'ho agafa al mateix interès o tu no vas al mateix ritme que els altres. I a vegades sí que pot arribar a aquells punts d'agobiament, no? Però llavors és el que dic jo, quan se t'acaba l'alegria macarena, agafar la sevillana i anar tirant.
Persona de detalls, d'observar, de conèixer les coses quan
sí.
Es presenten.
Sí, això m'agrada.
Per això t'enfiles sempre i te compliques la vida? O...
Potser sí, però és veritat que moltes vegades, tot i que estic molt satisfeta i molt convençuda del que vaig estudiar, penso que si hagués pogut, ara no em puc pas embolicar-me perquè ja m'embolico en coses que ja dic que no acabo, no? Però l'antropologia també m'agrada molt. I en el fons la història doncs, té una part que l'observació és bàsica, no? Un historiador ha de ser el màxim d'objectiu i per tant l'observació és bàsica per poder ser aquesta objectivitat, no?
Bé, el tema l'has tret tu, és a dir, et vas dubtar per quan vas, diguem així, incorporar-te als estudis universitaris per estudiar, per aprofundir en la història, i en concret en la història medieval. Per què?
No ho sé.
Una decisió d'aquest tipus.
No he tingut mai el dubte en el sentit de triar. És a dir, sí que posteriorment, inclús quan estava estudiant i ja estava cap al segon cicle, a vegades pensava que hagués hagut d'agafar antropologia o intentar de combinar les dues especialitzacions, no? Però sempre m'ha agradat molt la història i quan a vegades intento jo mateixa veure per què vas escollir història, és que no. Vull dir, inclús a l'escola em m'agradava molt la història i quan per algun motiu doncs, no havia estudiat prou o hi havia un tema que no m'agradava i treia una nota, alguna vegada inclús recordo que havia suspès algun examen d'història, em dolia. Això no em passava, per exemple, en matemàtiques, perquè era picar contra la paret, no? Però en història, mai. I ho vaig tenir molt clar i sempre he dit que ho tornaria a tenir molt clar. És a dir, jo tornaria a estudiar història.
Per tant, un llibre dels templers, dels càters, això, de seguida el devores.
Sí, o qualsevol llibre ambientat, sigui de ficció o sigui història novel·lada o sigui un fet real d'època medieval, és el meu.
Com El nom de la rosa.
Per exemple, és el meu. Tot i que admeto que me'l vaig llegir que era massa joveneta. I sempre he dit que me l'haig de tornar a llegir perquè per sort meu vaig poder estudiar llatí i tot i que ara òbviament no el tinc rovellat perquè ja són 11 anys que no faig llatí, doncs és un llibre que em va fascinar i que, per exemple, jo no acostumo a plorar però que recordo que al final em va fer plorar molt, vull dir, amb la cremada de la biblioteca. Bueno, no sé, era... I sempre m'ha fascinat i és el meu llibre.
No és el mateix la pel·lícula.
No, però bé, trobo que, esclar, la pel·lícula agafa l'eix que pot captar més oients, no? Hi ha més espectadors, que és la trama policíaca pel fet de per què hi ha aquells assassinats, però tot i així trobo que està bé, també m'agrada.
És una bona síntesi del que és el llibre.
No, perquè hi ha una part de la filosofia, del pensament, de tot el que és l'ambient del monestir, és a dir, les relacions que s'establien entre tots aquells monjos en la comunitat, que es perd, és a dir, la pel·lícula és la trama. Però bé, vull dir, per ser una pel·lícula doncs, de dir que un es vol esvergir, doncs no trobo que estigui mal fet, a part de que el Sean Connery m'agrada, no? Vull dir que també és un punt a favor de la pel·lícula, però tot això hi perd. És a dir, la part de... A mi el que m'agrada del llibre és no tota aquesta trama de per què passa, sinó... les converses que s'estableixen entre els diversos personatges i a partir d'aquí el que captes del que havia de ser la vida primer d'una comunitat de monjos, és a dir, una comunitat de persones amb unes circumstàncies de vida molt concretes i a més amb tota la saviesa que tenien allà dins, no? Amb els tabús, amb les pors, amb les feines i amb la responsabilitat que tenien els monjos. Vull dir, jo sempre dic que si un dia vaig a reencarnar vull ser l'Ermessenda de Carcassona. Això ho té molt clar. Vull dir, la saviesa que havien de tenir aquesta gent, bueno, és que penso que ningú més l'ha tinguda, no? I més en els monestirs de casa nostra, que, o si tu vols també del que és la resta d'Espanya, no? Que van ser el trànsit, la vehiculació de totes les cultures que en aquells moments s'establien els contactes amb l'islam, la part de la cultura cristiana, la cultura... grega, vull dir, era un punt de saviesa que tot això s'ha perdut. Per això, quan m'arriba el punt en què es crema aquella biblioteca, vull dir, va ser un... Bueno, vaig plorar, i això que no acostumo a plorar mai. I estem parlant de fa molts anys.
Per què t'ha servit estudiar història?
Per què m'ha servit?
Els beneficis.
Això és una pregunta que no fan mai, perquè sempre em pregunten, i no fa pas gaire, i això que em va estranyar, perquè ara feia molts anys que no m'ho preguntaven, no? Sempre pregunten, i per què vas estudiar història? Però en el sentit no negatiu, però sí en el sentit de dir, però per què una persona com tu tria una carrera que no serveix per res?
Que no s'hi guanya la vida, per entendre.
Exacte.
Sí.
Jo penso que primer per marcar-te una pauta a l'hora de treballar. És a dir, sembla que no, i el fet d'haver d'elaborar un treball X, el tema, clar, en el meu cas era d'època medieval, no? Però et serveix doncs, de saber sintetitzar de tota una sèrie de fonts d'informació que tens, elaborar un treball. Saber fer-ne una introducció, saber-la desenvolupar per poder, si tu t'has plantejat un objectiu, arribar a un fi i saber utilitzar aquestes fonts i alhora explicar-les, tant sigui per escrit com sigui oralment, no? Majoritàriament per escrit, vull dir, molt poques vegades feien coses oralment. I el mateix si s'aplica amb el tema d'arqueologia, és a dir, tu tens un... trobes una cosa i d'aquí n'has de saber treure algun indici, perquè és que tot objecte t'està ensenyant o t'està donant una informació que et pot ser útil per saber què ha passat i per què has arribat en aquell punt. No? Llavors, per tant, a mi m'ha servit molt amb la feina que estic fent. Et poso unes pautes a l'hora de treballar, et dono unes pautes també per poder plantejar la resta de gent i alhora un mètode per part teva. Jo sempre ho he defensat i és de les coses que tinc molt clares que tornaria a fer. Ara, si estic en la mateixa situació que l'any 87, el 86 el que sí que faria és anar a la central, perquè possiblement hagués pogut continuar o exercint com a arqueòloga. A l'autònoma em vaig quedar una mica tallada de peus. És l'única cosa que hagués fet, és a dir, allò que diuen quan has vist tu cursat, si és mascle o femella, això deia el meu avi, doncs és l'única experiència negativa del fet de jo que em vaig decantar cap a arqueologia medieval, doncs que depèn de quin professorat et trobes a la universitat, no et permet doncs, de continuar. Però clar, la situació és molt diferent, vull dir, no és comparable. Però jo tornaria a estudiar exactament el mateix i tornaria a fer medieval igual.
Amb això estàs fent, bueno, tens a mig fer, diguem, estudis doncs, del medieval.
Em vaig
o no tant medieval, perquè hi ha algunes que són del segle XIX,
sí,
no?
Que això és més cap aquí. El problema de fer estudis d'època medieval o qualsevol època, medieval en el sentit de que tens menys recursos a prop i per tant has de desplaçar més. És que quan un comença a treballar en un tema d'aquests, les hores volen. És a dir, en qualsevol tasca, quan un hi disfruta, vola. Però és que aquí, a més, el fet d'haver de primer recuperar la informació, llegir-te-la, situar-te, començar a menjar-te-la i començar, per tant, tu anar distribuint què és el que et falta, què has trobat, de quina manera amb la informació que tens fas un fil conductor d'aquell treball i, per tant, vas adaptant allò que t'havies plantejat inicialment perquè en surti un resultat. Són moltes hores. Llavors, mentre vaig fer la carrera, sí que vaig aprofitar treballs relacionats amb castellà i ara el que he fet és el que tinc més a prop. Llavors, de la meva estada a l'arxiu havia trobat una sèrie de documentació i és la que estic utilitzant per fer aquest treball.
Per tant, diguem així, el treball d'un historiador deu ser un treball molt de cercar detalls, no?
Moltes vegades són els detalls. A més, per exemple, en l'època medieval, el tipus de document, com que qui l'elaborava eren molt poca gent, eren els notaris o eren els monjos, segueixes uns models. Hi ha els censos, hi ha els capítols matrimonials, hi ha els testaments, hi ha els baptismes. Per tant, hi ha una part que és un formulari i hi ha una altra part que són els detalls. Llavors, és a partir d'aquí anar fent els trencaclosques. El que sí que has de tenir molt clar és amb quina base mínima tens i a partir d'aquí intentar de fer el muntatge, perquè si no et pot sortir un elefant amb unes potes molt petites, perquè és que no tindrà consistència, no? I a part de l'objectivitat. La diferència amb història contemporània és que els contemporanis tenen un accés quasi bé de documentació. Han de ser molt més objectius que no pas els medievalistes, perquè ho viuen. Però clar, aquí el que passa és que tens una informació molt restringida, que pots comparar molt poques vegades, i que és més la teva pròpia reflexió. És més fàcil ser objectiu en època medieval que no pas en època contemporània. Però sí que és un treball molt més minuciós i que, per tant, un detall. I moltes vegades, quan ja fa dies que ja estàs treballant, fent una altra cosa se't connecten les idees. O parlant amb algú altre, doncs et fa veure aquell detall. A part de que també t'has de descontextualitzar molt. Jo recordo una excavació, justament, i a més urbana, a Barcelona, que estàvem excavant a 10 o 12 metres per sobre del nivell per on passàvem nosaltres i vam trobar una casa. Llavors, clar, l'arqueòloga ens va fer la interpretació de com és que aquella casa estava allà dalt. Que inclús nosaltres havíem de treballar amb casc, no? Per un tema de protecció. Llavors, allò realment és... I ella tenia una interpretació feta, que podia estar equivocada, no? Llavors faltava que algú altre li digués no, aquí t'has equivocat d'una cosa o veus, a mi m'has aportat aquella informació que em faltava, no? I aquí és el joc que jo trobo que és fascinant de la història.
Per tant, quan donen, diguem així, o quan descobreixen sota el mercat del Born tota una ciutat...
Jo hagués donat el que hagués estat, tant m'era per anar a excavar. El meu marit és testimoni. I em vaig gravar-me el programa perquè és que allò havia de ser al·lucinant. És que, vull dir, la persona que ho va anar trobant i que va anar rebaixant... Bueno, jo hagués donat el que hagués estat per anar-hi a treballar.
Però què s'ha de fer? Perquè, esclar, això anava a dir... Suposo que el subsol de moltes ciutats i de poblacions diverses. Vull dir,
sí, no cal que sigui
segur
de ciutats grans.
Que trobaríem restes d'antigues, diguem així, edificacions o configuracions de la població.
Ara no se sent tant perquè suposo que hi ha molts traçats d'autopistes que ja estan fets, però fa això, aquests últims 10 anys era molt sovint sentir per la ràdio que havien estat obrint pas per fer les connexions d'una autopista a l'altra i s'havien aturat perquè els arqueòlegs havien trobat una vila romana. Vull dir, no és que siguem nosaltres, que ara som els experts que tenim les màquines i tenim els ordinadors i tenim no sé què i sabem que per allà pot passar bé un traçat d'autopista perquè connecta, que no sé què. No, els romans ja ho sabien això i possiblement a sota del romà hi ha un ibèric i possiblement per la zona n'hi ha un neolític. O s'atura aquí o tira una mica més enllà i hi ha el paleolític. Vull dir que la gent, quan ha de sobreviure realment pels seus instints, és la més llesta. Nosaltres ja no ho som tant, jo penso. En canvi, aquella gent sí, perquè tenien pocs recursos i amb aquells recursos havien d'espavilar-se. Per tant, si trobaven que en aquell punt estaven més a prop de, o tenien més a prop uns arbres, o sabien que per allà hi havia un riu, o per allà sabia que hi havia alguna font subterrània, doncs es col·locaven allà. I si a més doncs, tocava soleia i no hi tocava tant el vent i tot plegat, doncs era un bon pas defensat.
I què s'ha de fer quan es troben restes d'aquest tipus?
Què s'ha de fer? Buscar un bon mecenes que et permeti doncs, de poder-ho fer. A veure, en principi, el Servei d'Arqueologia, ara hi ha gent que en l'època del 75 doncs, que estaven estudiant a la universitat i que van revolucionar molt. Jo recordo que havia excavat amb algun d'ells i ara estan doncs, en el que són la part burocràtica del Servei d'Arqueologia. El Servei d'Arqueologia té un pressupost anual que per pega doncs, sempre queda aixugat de seguida i el que han de fer doncs, sigui algú de l'Ajuntament o sigui un particular, el que hauria de fer és notificar-ho. Si molt a prop doncs, coneix algun arqueòleg, doncs dir-li a l'arqueòleg, si no, doncs notificar-ho al servei.
Però necessàriament es deu haver de ser selectiu, no?
Sí, per la mateixa raó, sempre són els diners els que manen. Clar, el servei té un pressupost, però amb el volum d'excavacions que hi ha i de restes que hi ha, és impossible de poder-ho fer tot. És a dir,
exemple,
aquí penso que les grans empreses, vaja, seria un punt perquè jo penso que mai s'ha sabut explotar al màxim, però les grans empreses que tenen els superàvits X, Y, Z, el que fos, només que donessin una petita part per ajudar en això, ja seria suficient.
De totes maneres, seria impensable refer la Via Augusta.
Sí, em sembla que sí, eh? Ara sí.
Bé, fem una primera aturada per escoltar Sopa de Cabra, nascut entre Blanes i Cadaqués.
Feta de braços i cames. Qui fos mosca entre els teus fils si tu aranya.
No l'és, em sembla. A veure
bé,
si la trobem.
Aquí hi ha hagut un canvi de músiques, oi? Sopa de Cabra també era
exacte.
El que escoltàvem. No,
em sembla que no.
O sigui, tens un,
no m'ha sonat.
Un caset així.
Sí, són d'aquells casets de fa molts anys que anava gravant quan estudiava. I aquesta cançó, doncs, amb... A veure, no és que hagi estat mai una fan del Sopa de Cabra, m'ha agradat diversos grups, però em recorda molt les excavacions, perquè en una de les primeres excavacions hi havia un amic d'ells, que era de Blanes, i llavors va portar un caset dels que primers que estàvem preparant, quan encara no havien obtingut els primers premis que els va permetre de fer el disc. No? Llavors ens vam aixecar durant els 15 dies aquesta cançó, i al final, esclar, ens la sabíem totes, t'agradés o no t'agradés, i és aquelles que quan la sento em venen automàticament
les pedres
dit, els flaixos de les diverses excavacions que he tingut, no? I és el record.
I a part d'això, Sopa de Cabra, algun diguem així, algun interès particular per aquest grup?
No, va ser això, va ser perquè ell era amic d'ells, I llavors va venir i va dir, escolta, tinc un grup d'amics que estan fent això, no? I els hem de promocionar i que no sé què és. Esclar, i tots eren de la comarca, eren de Girona o de la Garrotxa, i jo i una altra noia érem les úniques que érem de per baix, no? Jo era l'única del Vallès i aquella noia del Barcelonès. I cada dia ens les... És que, clar, en una excavació són conviure durant 15 dies, les 24 hores del dia, amb una mitjana de 8, 9, 10 hores, està treballant allà. Llavors posaven música per fer-te una mica més amè, no? Que et passessin les hores més més de pressa. I llavors, esclar, vull dir, era el sopar de cabra tot el sant dia.
Acostumeu a treballar amb música, els arqueòlegs, així?
Sí. Clar, depèn dels ambients. És a dir, per exemple, quan vaig treballar a Barcelona, no, perquè treballava amb els paletes enganxats, no. Però sentíem la música.
Sí, escoltàvem
els xunguitos a vegades també. Però quan estaves en una excavació normal, doncs era música. Llavors cadascú portava els seus casets gravats. Ei, que jo tinc això, i que he gravat allò. I llavors, clar, el sopa de cabra havia de quedar. I és veritat, vull dir, me la sé, la cançó, perquè és que al final me la vaig arribar...
Bé, mirem si ara l'hem encertat.
A veure.
Nostra temperatura a Barcelona.
Bé, una gravació.
Hey. Sí, sí.
Alguna cosa afegida a Sopa de Cabra i d'aquesta música?
És més el record que em porta, doncs, en general, de les excavacions. Va ser una època molt intensa que vaig tornar diverses vegades, tant a la zona de Girona com de Garrotxa, no? I era un grup bastant tancat, que estudiaven junts a Girona i algun que ja havia passat a l'Autònoma, perquè el CUC, el Col·legi Universitat de Girona, llavors depenia de l'Autònoma. Igual que la de Tarragona depenia de Barcelona. I llavors és un record que em porta en general d'aquella època.
De totes maneres, tot això, aquests estudis d'historiadora, ara és un hobby.
Ara és un hobby. Malauradament és un hobby. Però he tingut la sort que hi ha hagut moments que dins la meva feina que m'han encarregat a nivell oficial fer aquestes tasques i n'estic molt contenta i molt satisfeta. La primera vegada va ser amb el tema del recull històric, que va ser un llibre editat per l'Ajuntament, que per mi va ser ni quan m'ho van dir, doncs, va ser una il·lusió, no? No tant pel fet de tenir el llibre fet, sinó pel fet de poder-me dedicar, és a dir, jo venia a treballar per fer aquest llibre, no? Una recerca, i a més a més em van dir, tu planteja com ho vols fer-ho, i llavors doncs, ja anirem pautant doncs, si és massa llarg o no, però vull dir que va ser una satisfacció total. I llavors l'altre va ser també el fet de quan l'any 94 es va decidir de concedir la medalla de la Vila, a tots els comerços de Castellà que tenien una continuïtat de 50 anys, fent la mateixa, en el mateix ram i dins la mateixa família, encara que hi haguessin hagut traspassos entre oncles, nebots, i llavors és a dir, tota la feina d'anar-los, de fer una llista, intentar no deixar-te ningú, anar-los a veure, explicar-los-hi, tornar-los a anar a veure amb un guió, recollir la informació, elaborar el llibre, i llavors també em va tocar presentar l'acte. Però a mi el que em va fer més il·lusió va ser el fet de poder fer tota aquesta tasca. I llavors, posteriorment, per exemple, cada vegada que s'ha aconseguit una medalla de la vila, doncs poder fer la recerca, és a dir, fer el contingut del llibret, doncs, perquè quedi constància, perquè pugui ser utilitzat, doncs, per escoles o per la gent
això
que té.
Això de la memòria oral, en diuen això? Seria
sí.
Aquest intentar recollir...
Sí, en aquest cas, la memòria oral és quan d'una investigació, en comptes d'utilitzar una font escrita, bàsicament et bases en el que és la memòria de la persona, i per tant és bàsic que tu quedis amb aquella persona i que t'expliqui els seus records. I llavors, en funció de la informació que tens, doncs continues fent aquest fil conductor que et permeti arribar al punt en què t'has plantejat inicialment.
Passa que avui dia suposo que aquests records ja sovint van acompanyats de fotografies,
sí,
retalls de papers, que sigui una escriptura, que sigui... No?
I sembla que no, la gent guarda moltes coses. A vegades se'ns titlla que només som els historiadors els que ho guardem, tot el que sigui una mica bruc, groc, que ja es trenca, que ja fa pols, però hi ha molta gent que per una necessitat, penso jo, molt humana, aquells records s'acompanyen amb fotografies, amb retalls, amb programes, amb figuretes, amb flors assecades, vull dir, és el més lògic, no? És un record que tens, és a dir, per una persona, un objecte ben insignificant, li pot portar molts records. I d'això sort en tenim els historiadors. Jo recordo que en aquell programa que encara estan fent ara de ciència al Canal 33, va haver-hi una època que jo estava estudiant, em sembla que ja estava estudiant a la universitat, que era una arqueòloga del futur. I feia tot un estudi, una investigació amb els residus. Una mica era la combinació de dir els residus que arribem a generar a anys vista permetrà, sense cap tipus de paper, saber perfectament què estem fent ara, avui en dia, no?
No gran merda.
Les llaunes, hi havia un episodi que feia tot un estudi, s'equivocava, allò representa que havien recuperat aquella cinta i parlava amb el Ferrer, com se diu, Ferrer Pin, sembla, bueno, encara l'estan fent pel Canal 33, i ell li deia, no, això no ho has interpretat bé. Però bé, era una interpretació. És el mateix que em podria passar a mi quan estic agafant documents doncs, del segle XIV o XV i m'aparegués un del segle XIV i em digués, però què dius, que això no era així? Perquè és difícil ser objectiu, no? I és difícil avui en dia que tenim voreres, que tenim llum, que tenim micros, que tenim telèfon, que tenim aigua calenta, freda, tèbia, la nevera, la secadora, la rentadora, el rentaplats, imaginar-te què feia, per exemple, una família o una dona al segle XIV. Per fer exactament el mateix. Coses que sí, coses que no, i coses que nosaltres no fem i que ella feia, no? Però, esclar, arriba un punt en què la necessitat de l'aigua, començar a deduir la quantitat d'aigua que necessitaven en una època o la que necessitem nosaltres, a vegades és difícil, perquè hem nascut en èpoques doncs, que l'aigua és bàsic per coses que fa anys no era bàsic. En canvi, l'aigua era molt bàsica per altres coses, no? Vull dir que aquí també hi ha un punt en què l'historiador és molt important que sàpiga fer la reflexió. Encara que s'equivoqui, eh? És a dir, molts historiadors es pensen que... Clar, jo ho parlo des d'una manera més objectiva perquè per pega no m'hi he pogut dedicar professionalment, però a vegades quan llegeixes les revistes del RAM o que quan estudiava, moltes vegades pensa que quan un publica una cosa és el savi, no, tu has de publicar o has de fer la difusió o t'has de presentar en un congrés o fer una conferència justament perquè et vingui algú que del que t'escolta et digui, perdona, això podria ser d'una altra manera? O jo recordo, vull dir que això és el més normal, i per pega, com a tots els rams, doncs tothom és molt gelós del que fa, no?
A tots hem nascut savis una mica, no?
Sí.
Diuen que la saviesa s'adquireix a molts anys.
Sí.
Vas néixer a Sabadell l'any 1968.
Sí, el 68.
Bé, en aquell moment d'anar rebobinant, no? Vas anar a la llar d'infants al Niu de Sabadell, després l'escola Nostra Llar, fins que vas acabar la bàsica, després vas a l'Institut Joan Oliver, per fer el bub i el cou. I mentre ja vius o us traslladeu amb la família a viure a Castellà. Aturem-nos un moment aquí. Què va motivar la família a viure a Castellà?
Els meus pares feia temps que es plantejaven de marxar de Sabadell i llavors doncs, els preus, per exemple, d'una casa a Sabadell, estem parlant de fa 20 anys, doncs igualment hi ha una certa diferència si sorties de la ciutat. No? Llavors van mirar diversos municipis, recordo que també es van anar a mirar a la Roca i no sé si havíem anat a mirar a Sant Quirze o Sant Cugat, i Castellà ja era la segona o la tercera vegada doncs, que ells, jo tampoc no me'n recordo, era més petita, doncs, que ja havien, el meu pare havia tingut la possibilitat de venir a treballar aquí a Castellà, i bé, es van decidir per Castellà després d'haver els altres llocs, i recordo doncs, d'haver vingut aquí, d'anar a mirar cases, i al final va quedar adjudicada a Castellà. I l'any 83 ens vam traslladar al carrer del Pont.
Sí que d'entrada no va ser, diguem, cap motiu va decantar especialment Castellà. Va ser...
No, a veure, jo ho recordo que em van comentar que volien marxar de Sabadell, que era qüestió de buscar pels entorns, ells dos treballaven a Sabadell, jo estudiava a Sabadell, per tant, doncs, tampoc no era plantejar-se marxar excessivament lluny, i al final doncs, va ser Castellà.
Llavors, una vegada ja estem parlant de l'any 83, continues anant a l'Institut de Sabadell per no fer canvis, tampoc aquí no havia institut, s'ha dit tot.
Hi havia el casal i llavors si jo volia fer cou, doncs igualment m'havia de tornar a desplaçar a Sabadell i van decidir de no canviar-me.
I després, quan acabes el cou, doncs mira, la universitat, història, especialitat, etc. Això ho compagines aquí a Castellà amb l'Arxiu d'Història. Com va ser aquella col·laboració inicial amb l'Arxiu?
A mi la veritat és que em va costar bastant adaptar-me a Castellà. No coneixia ningú, no hi tenia família, no tenia amics, i els meus amics de Sabadell em deien que Castellà no pujaven. Llavors, els primers anys, la veritat és que jo hi feia una vida, doncs, anava a estudiar, venia aquí a Castellà, a vegades m'anava a passejar, però vull dir que no hi tenia cap lligam. Va ser justament quan vam començar a la universitat, que amb la Vallesana era molt més fàcil de fer un trajecte més llarg amb gent, que pujaves a la Vallesana, baixaves, agafaves el tren, baixaves, agafaves el tren i t'anaves a l'Autònoma, no? I llavors allà vaig conèixer el Joan Manel Coll, que ell sí que ha pogut continuar i fa, vull dir, professionalment treballa d'arqueòleg, no? I llavors el coneixen i justament érem un any de diferència, anàvem, el saber que jo estudiava història em va arrossegar. Ell ja estava a l'arxiu i llavors em va dir, per què no vens? Diu, perquè sóc l'únic jovenet. I llavors vaig començar a anar i anàvem els dissabtes a la tarda quan encara estava al carrer Nou. I llavors, doncs, mica en mica, nosaltres dos vam començar a organitzar tot el que hi havia de restes de pedres que s'havien localitzat pels diversos membres de l'arxiu, doncs, que si ara unes obres, que si ara he anat a passejar pel bosc i m'he trobat això, i a partir d'aquí doncs, vam començar a plantejar-nos de fer estudis més concrets de castellà. Llavors hi havia la Gemma Perí que hi treballava, i llavors quan ella va acabar la carrera i se'm va anar a treballar fora, doncs abans d'entrar a l'Ajuntament em van oferir doncs, la possibilitat de que jo fos la persona que obrís doncs, el dia que s'obria entre setmana i el dissabte a la tarda. I òbviament jo vaig dir que clar, jo m'havia de combinar-ho amb les meves horàries de l'Autònoma, va ser possible que hi vaig començar. I llavors quan vaig acabar la carrera i vaig trobar feina, doncs em vaig posar com a membre de Junta.
He fet una mica la feina d'un arxiu. Deu recordar l'època dels escriptoris, els escriptòriums dels monestirs una mica, no?
Sí, és diferent, però jo m'agafo al monestir.
Sí, una semblança, vull dir, no?
Sí, 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 sí. Però són mons diferents. Els bibliotecaris, els arxivers, els historiadors i els arqueòlegs són quatre mons molt, molt diferents, no? Jo això ho vaig viure molt a segon cicle, perquè a medieval érem poqueta gent, no arribàvem ni a 20, però jo era l'única que compaginava anar amb excavacions i els professors jo els deia, m'estaré 15 dies que no vindré, vull dir que era l'única, i n'hi havia algun que tirava ja cap arxivístic, ell el que volia doncs no era fer tant d'historiador sinó d'arxiu, no? I realment són plantejaments molt diferents, és cada món, és com cada branca, no? Els que són de la metal·lúrgia, la siderúrgia, doncs cadascú té el seu ram i té les seves manies i té les seves maneres de fer, doncs aquí és diferent.
Bé, fem una segona pausa per escoltar una altra música i recordar als qui ens escolteu que el nostre estil d'aquest vespre és les Ter Planes. I ara escoltarem en Henry Purcell en Oda a Santa Cecília. Bé, una música i un cant ben diferent de l'anterior, oi? Per què has escollit l'Oda de Santa Cecília?
Jo la veritat és que no sóc gaire coneixedora de música. Sempre em va costar moltíssim i no he seguit mai estudis de música. I això que m'agradaria tocar el violí, eh? Però quan penso en el llenguatge, m'aterra. Tinc el record d'una companya meva a setè de GB fa molts anys, de quan s'havia d'examinar, i la veritat és que no va agafar una mena de pànic. Però jo amb la música és... Escolto una música i m'agrada. Vull dir, no sóc seguidora de cap cantant en concret i puc tenir... Per exemple, de tot el que em vas demanar és la cosa que tinc més problemes, la música, no? Perquè m'agrada la música de molts estils i cançons molt variades, no? Llavors va haver una companya meva, una amiga meva, que em va passar una vegada... A mi m'agrada molt la corda. I em va passar el que és la... El Henry Purcell va fer... alguna òpera que era la de Dido i Enees, i me la va passar. Estàvem, no sé, un dia comentant, i no sé qui li havia dit que havia sentit una cançó i que alguna vegada inclús havia trucat a la ràdio per saber de què havien posat, no? I em va dir, aquesta t'agradarà, i em va passar el Dido d'Enees, i em va agradar molt. I ara, doncs, mira, a vegades quan si anem el ja a comprar algun disc, busco el de Henry Purcell perquè és el que conec, però vull dir que podria triar altres coses. I aquesta... el vaig agafar doncs, perquè en aquell moment era l'únic que tenien del Henry Purcell i tot i així m'agrada. A mi m'agrada molt també la música cantada en església. No? Recordo que una vegada, quan estava estudiant, a vegades havia d'anar a Barcelona i passejava, aprofitava per anar a les llibreries de Vell o així, i recordo que un dia vaig entrar a la a Santa Maria del Mar i estaven assajant i em vaig quedar. És d'aquelles sensacions molt agradables, no? És a dir, la sensació d'escoltar la música sacra dins una església trobo que et transporta, no? I per això l'he triada.
Molt bé. Treballes també un temps a les excavacions, abans us comentava,
sí.
A Montjuïc, sota Montjuïc, vaja. I després ja, com aquell que diu, et cases a l'any 92, ja comences a entrar a l'Ajuntament i aquí, diguem, fas moltes funcions, molt diverses funcions, no? Biblioteca, substitucions, medi ambient, ensenyament, l'inici, diguem, de les dades del DPEIO, tot el procés de les medalles de la vila, que has comentat, urbanisme, ensenyament, cultura, cultura lleure. Bé, tot això vol dir que deus conèixer el periple municipal bastant bé.
La veritat és que els primers 3 anys, quan ho vivia en aquell moment, estava molt angoixada, perquè com que vaig fer moltes substitucions a maternitat, això vol dir que cada 16 setmanes, o seguit, o amb un interval de temps entremig, canviava de lloc, de companys i de feina. I com que majoritàriament estava atenció al públic, és a dir, en aquella àrea, però fent atenció al públic, la gent a vegades no valora prou, però és molt difícil l'atenció al públic. I llavors, quan ja sabia com havia d'explicar-ho, què em demanaven, a qui ho havia de demanar, tornava a canviar. I la veritat és que estava molt convençuda i quan em presentava o quan em deien voldràs tornar a fer aquesta substitució, jo deia que sí d'entrada. Jo tenia molt clar que era una feina que no podia dir que no, no? I més oferint-me-la. Però que ho vaig viure angoixada. Amb els anys, a posteriori, he estat molt agraïda de fer aquests 3 anys, perquè m'ha donat una facilitat a vegades de fer la feina o d'interpretar, moltes vegades de trucar a la gent per coses que no és el lloc on haurien de trucar, i jo sé perfectament on han de trucar, malgrat que han canviat les coses, s'han reestructurat, hi ha hagut molts canvis, però sempre has tingut una línia molt més àmplia que no pas aquella persona que sempre ha estat en el seu lloc i que potser mai s'ha mogut i, per tant, si li pregunto una altra cosa, no sap ni potser a qui adreçar-ho, no?
Però i ara la pregunta així és, bueno, de totes aquestes feines que has hagut de fer i fas, no? Quina et sembla que és la que t'has trobat més, no sé, que dius, mira, va més amb tu, diguem així. Les feines són maques si un s'hi posa, vull dir, això d'entrada, no?
També la situació era molt diferent, perquè és clar, això ja dic, són 3 anys de fer substitucions a maternitat, per tant, eren 16 setmanes, i jo sabia perfectament la durada que tenia aquell contracte, i llavors canviava. Sí que llavors, quan vaig començar a agafar una mica de fil que se'm movia per la mateixa zona, doncs, ai, per la mateixa àrea, perquè doncs, hi havia petites feines que anaven sortint, les feia jo. Però a la que vaig començar a agafar, per exemple, cultura i ensenyament, hi he estat 7 anys. I ara, amb aquesta última reestructuració, ja no estic a ensenyament, estic a cultura i lliure al 100%, i penso que és un lloc que estic bé per formació. Vull dir que ara l'època potser més glamurosa per mi va ser doncs, el 94, que va ser que em vaig dedicar a això durant potser mig any, cada dia, fent el recull històric i fent tot això de la medalla de la vila. És en aquell moment feia d'historiadora.
És, diguem, allò que es diu, et va sentir realitzada.
Sí, 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 em va agradar. A part que també estic molt satisfeta d'un altre llibre, que veia una part que era més feixuga, i que potser no em va agradar tant, però sí que jo vaig proposar de fer un nomenclàtor de carrers, però que tots els carrers de castellà que tinguessin una referència concreta amb topònims o amb gent de castellà, que hi hagués una petita referència, i aquell apartat hi vaig disfrutar moltíssim. Vull dir, formava part d'un altre compendi, que igualment m'ha dit, bé, doncs s'ha de fer aquesta part, d'acord, però va ser molt més feixuga perquè hi havia una part de les entitats i s'havia de recuperar informació, llavors quan ja la tenies recuperada hi havia coses que ja havien canviat, vull dir que era molt més complicat, però aquesta part dels carrers hi vaig disfrutar molt, em va agradar molt. Aquella època va ser, ara clar, des que estic a cultura, òbviament em toca molt més per formació i per tant també m'agrada, vull dir, ja estic bé on estic, eh?
Que per exemple, ens pots dir breument, perquè està el temps, se'ns tira sobre i vaig aquí el rellotge, en què consisteix la teva feina exactament a cultura i lleure en aquest moment?
Dins de l'organigrama, jo penso que sóc dels tècnics que estem a cultura i lleure, per organigrama municipal sóc la CAP. Llavors, a part de coordinar en general doncs, aquelles feines, que hi són aquelles feines de formigueta, que dins d'un equip de treball sempre n'hi ha un que les ha de fer, i per tant doncs, que estan més involucrades amb la feina interna, amb el fet d'assegurar doncs, que hi hagi algú sempre en l'edifici, que es doni la informació, que a nivell intern, doncs, si nosaltres fem canvis que també es comuniquin, doncs, porto una part concreta que seria la relacionada més amb patrimoni, amb tot allò que signifiqui difusió i informació relacionada amb el municipi, que et demanen que volen venir a fer una excursió, o que volen saber una cosa concreta, algú que està fent un treball sobre castellà, i llavors doncs, també tot el tema relacionat amb les entitats, és a dir, aquella relació que té l'Ajuntament amb les entitats. el tema de subvencions, de quan es planteja de fer una activitat, si no ho agafen el Vicenç o el Joan, que són els altres dos que estan a Cultura, doncs també ho porto jo. És a dir, una mica és el fet de paper de coordinador de tota l'àrea, aquelles feines de formigueta, el tema de patrimoni, denominar, per exemple, carrers, o això, informació diversa que et demani la gent. I totes aquelles coses que vagin sortint que estiguin involucrades en cultura i lleure, que a vegades és una mica un calaix de sastre. L'elaboració, sigui petita o àmplia, doncs de quina manera es va fent tot el capdell per poder aconseguir que arribi el dia de l'activitat. El tema de l'arxiu, el tema de la biblioteca, que són altres recursos que estan adscrits a cultura i lleure i que hi ha unes persones concretes en aquell equipament, però llavors ha d'haver una coordinació que s'adiguin a la manera de funcionar de l'àrea en general.
O sigui, aquesta coordinació, diguem, interdepartamental seria també una de les funcions que et pertocarien.
Sí.
Bé, escoltem ara, tot i que anirem xerrant, escoltem del grup Els Convidats Passen les Setmanes. Digue'm breument per què has escollit un tipus de música ben diferent, per altra banda, no? De les
és una mica, és la definició meva, és a dir, no em caso en cap tipus de música, és a dir, en funció del meu estat d'ànim, la meva situació, jo me'n recordo molt poques coses perquè tinc un defecte i és que no tinc memòria, però de filosofia em recordo un filòsof grec que era l'Heràclit, que deia que mai entraràs al mateix riu dues vegades seguides. Uh-huh. I llavors penso que una persona, al llarg de la seva vida, hi ha tants factors que el fan canviar o el fan estar de la mateixa manera que, per tant, és molt lògic que tinguis moltes músiques. Per tant, ha estat un problema per mi portar dues, tres músiques, perquè és que hi ha moltes músiques que m'agraden. Llavors, aquesta cançó en concret, la lletra m'agrada molt. Vull dir, trobo que el Jordi Ribot, que és un dels membres del convidat, doncs, ha sabut captar molts sentiments i moltes sensacions amb aquesta lletra, no? I m'agrada. A part de que l'estil dels convidats doncs, m'agrada en general.
Per tant, cada música, cada cançó deu tenir també el seu moment.
Sí, exacte. I això no vol dir que, per exemple, un dia arribi a casa i la meva filla ens posem a ballar a la Whitney Houston.
I aquest moment, tal com has dit, Heràclit, mai serà com l'anterior. Sempre vas recreant la música. Has dit que no tenies memòria, llavors com t'ho fas? Perquè, esclar, suposo que tens moltes coses en les que pensar durant el dia i que coordinar, no?
Vaig amb una fantàstica llibreta que el dia que la perdo revoluciono tothom, i això que sou molt quietona, però vull dir, sempre des de que vaig quedar adscrita a Cultura i Ensenyament i que per tant ja tenia una feina que no em canviaria, no sé, doncs que em canviessin de departament, el que sí que tenia molt clar és que vaig amb aquella llibreta tot arreu i cada cosa que em diuen, si no la puc executar en aquell mateix moment immediat, cosa que és difícil perquè mentrestant ja tens una altra trucada o et ve algú, jo ho apunto. I llavors, doncs, en un altre moment del dia, quan ja baixen les trucades i tothom, sobretot és l'hora de dinar, la gent quan va a dinar, doncs tot allò baixa, doncs és qüestió d'anar dient això ho he fet, no ho he fet, allò ho has de canalitzar o això ho has de posar a l'agenda. Però jo sóc usuari de les agendes i les llibretes.
Ara anava a dir, com a bon historiador, les guardes?
Sí, sí, sí. Això és un altre problema a nivell familiar, no?, el guardar les coses. Però sí, sí, jo, per mi és un... Haver de llançar un... Per exemple, jo va haver una època que feia diaris, no els llançaré mai. I les llibretes de la feina les vaig encabint amb capses, que per sort, doncs, calma, sabeu, encara tenim espai, no? Però no puc llançar-ho. Ni els fulls d'aquestes llibretes les adjunto amb la capsa on hi ha tota la informació d'aquell any i jo ho poso allà dins. Perquè sempre té algun servei, eh? Tard o d'hora, la referència de... Te'n recordes aquell dia que vam gestionar aquella vegada? Saps a qui vam trucar? Saps com ho vam fer? Saps com ho vam acabar? Saps com ho vam solucionar? Si no hi ha aquell paper, jo sóc incapaç, això sí. A la que s'ha acabat un curs, que per mi acaba el juny, jo vaig a nivell de curs escolar, encara que ja no estic a ensenyament, el meu cap es neteja. A no ser que hagi hagut una cosa doncs, que m'hagi afectat molt o que portés una complicació o una gran satisfacció, faig net perquè la meva capacitat és...
De totes maneres, els ordinadors deuen fer un mal servei als historiadors.
Ajuda i no ajuda. És a dir, ajuda en el sentit doncs, que pots arribar a sintetitzar molt de pressa una base de dades. I a l'hora d'elaborar és allò de pegar, cortar, és fantàstic, moltes vegades va això, jo em vaig dedicar...
Com a mètode, com a eina de
com a
treball.
Com a eina de treball, sí. Jo no sóc gaire d'ordinador en aquest sentit, és a dir, en una època que vaig poder-m'hi dedicar, allò com a hobby, vaig entrar moltes coses a l'ordinador, i d'acord, les tinc entrades. Però t'hi has de passar moltes hores perquè allò doncs, realment pugui jugar-hi. És a dir, com a base de dades, sí, però jo continuo tenint-ho tot en paper, no he llançat res. I si no, ho he mecanografiat a l'ordinador i ho he imprès. I tinc els disquets, i tinc les còpies de seguretat, però ho tinc imprès en paper. Perquè el dia que falla per alguna cosa, allò ja no ho tens, eh? En canvi, amb un espelma encès et mires la llibreta.
Suposo que també deu ser connatural ser una persona ordenada.
Sí, és bàsic. Tot i que en un moment donat allò pot ser un caos total, eh? És a dir, però és que és normal, vull dir, si una persona té una feina que no ha de canviar o que no ha de donar una solució al cap de mitja hora, al cap d'una hora o a vegades al cap de 10 minuts, et pots permetre doncs, de dir, ah, tinc aquest paper, ah, tinc l'altre, però quan la feina dia a dia i hora a hora doncs, fa que vagis canviant o que et truquen i diuen, per d'aquí dues hores necessito això, doncs llavors has de mirar tu què et convé més, acabar allò que tenies començat o anar per això que saps que té pressa i l'altre no té pressa, clar, llavors allò es va acumulant i van agafant pisos, van agafant estrats, que diries en arqueologia, no? Però bueno, allò, llavors quan un acaba la jornada es torna a endreçar i ja està. La qüestió és saber on va endreçat.
Bé, el temps se'ns tira a sobre, ja ens comencen a posar la música final i poder, a veure, jo volia comentar també, ha hagut fets d'aquests anys de la teva vida que d'alguna forma recordes, no? Els deixarem constància en l'enterrament d'en Franco, el cop d'estat del 23F, els atemptats d'una època que
que eren molt diaris i quotidiaris, sí.
Terra d'Escudella, un programa de TVU, i després les Olimpíades. Comentem una mica Terra d'Escudella. Per què et recordes d'aquest programa en concret?
Jo era de molt poca televisió, però recordo que el dissabte al matí no em perdia Terra d'Escudella. Era, no sé, era l'únic en aquell moment, era l'únic programa que feien en català, no feien ni desconnexió, vull dir, bueno, sí, devia ser la Ràdio Televisió Espanyola a Sant Cugat, però el recordo perquè és que era molt, molt proper, no? Recordo uns programes que repetien a més cada estiu, que era la família que s'anava de vacances carregant el cotxe, i jo d'aquell... Hi ha inclús imatges que me n'en recordo, no sé fer tot el fil, però sí que recordo... Hi havia actors doncs, els que han continuat posteriorment fent teatre en català i molta gent del Degoll de Gom i jo disfrutava i és una de les coses que recordo de veure el dissabte al matí al Terra d'Escudella.
Mira, durant tots aquests dies ha hagut moltes intervencions del govern de l'Estat espanyol respecte doncs, a la mort dels agents espanyols a l'Iraq, el Pla Ibarretxe i altres consideracions, no? Les intervencions aquí a Catalunya. Digue'm una opinió.
Jo amb tot això el que temo és que jo sempre he estat molt contenta de la decisió que van fer els meus pares de portar-me a l'escola nostra llar. I el que sempre temo és que, i la decisió que van fer ells va ser perquè havien tingut un tipus d'educació i volien un altre tipus d'educació per mi. I a mi el que em sabria greu és que la Roser, que té 5 anys, amb 30 anys, perdés tot el que jo vaig viure amb el tipus d'educació que vaig rebre, no? I és la cosa que em fa més por, és veure com hi ha gent que no se n'adona del que està fent el govern de l'Estat, no? I que amb 30 anys es pugui fer un retrocés tan fort, no? I és la cosa que em fa més por.
Bé, aquí sobre la taula, dos llibres, tres, La dèria de mirar, El nombre de la rosa, un tercer que no veig el títol.
Feliçment sóc una dona, de Maria
Aurèlia Campmany. I un art
i lletra.
I lletres. Fes-me el comentari d'algun d'ells, breument, perquè ens tallen la connexió.
El nom de la rosa perquè és el llibre, sí. És el meu llibre. Feliçment sóc una dona, també perquè m'hi sento molt identificada. I la dèria de mirar pel poema que tenia, tot i que és un llibre que és fantàstic, també.
I l'Art i Lletres pels 50 anys.
Perquè hi ha una fotografia d'una excursió que la recordaré tota la vida perquè érem nou dels cracs del centre excursionista i una mica més m'hi deixen a Montserrat. I llavors és una excursió que recordo tota la vida.